Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ruta per tot Catalunya a RAC1 On Tour, i el Tu Diràs farà parada a Girona. Si teniu ganes de veure com fem ràdio en directe, els del Tu Diràs, els d'Esport RAC1, apunteu bé aquesta data, divendres 9 de febrer, el Tu Diràs des del Centre Cultural La Mercè de Girona amb tot l'equip del programa. I a més, a banda de fer tota la prèvia del Real Madrid-Girona de l'endemà, farem el concurs del segle. Estem buscant l'oient que més en sap de ràdio de tota Catalunya. És un concurs que presentaran el Xavi Puig i l'Eduard de Batlle. Al final de cada programa posarem a prova dos oients. El Basté a Lleida posarà a prova dos oients amb el concurs del segle. A Tarragona, la gent de la competència i el Vostè Primer posaran a prova dos oients tarragonins també amb el concurs del segle. Aquí a Barcelona, el Clapés, amb el versió RAC1, que se'n va a la carpa del Sir Reluí, posaran a prova dos oients barcelonins. I nosaltres, el Tu Diràs a Girona, a la nit posarem a prova dos oients gironins per saber quin és l'oient que més en sap de ràdio. Doncs bé, el guanyador de cada demarcació, el guanyador de Lleida, el de Tarragona, el de Barcelona i el de Girona, es disputaran la gran final del concurs del segle el dimarts 13 de febrer aquí, a l'estudi de RAC1, al versió RAC1, amb el Clapés i companyia. Si voleu participar en aquest concurs, entreu ara a rac1.cat o a les xarxes de RAC1 i allà trobareu un formulari per inscriure-us. Gent de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, us podeu inscriure en el concurs del segle que fem el dia 9 de febrer per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. I atenció, perquè hi ha premis. Podreu guanyar, entre d'altres, assortiments de productes Birba, trinxat de la Cerdanya Carlit, xecs regal de Montse Interiors, lots de torrons Vicenç i ampolles de vins i caves de Cellers Maset. No és poca broma, eh? Els premis són boníssims per tota la gent que ompli el formulari i es presenti aquest concurs del segle que farem durant tot el 9 de febrer, durant tot el dia, durant tota la programació a les quatre capitals de província de Catalunya. 9 de febrer, els del Tu Diràs, insisteixo, serem al Centre Cultural La Mercè de Girona per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No us ho perdeu, perquè el primer que arriba, el primer que seu. Obrirem portes a quarts de vuit del vespre, perquè la Ballonesta també farà el 9C des del Centre Cultural La Mercè de Girona. I a més, si no podeu venir, es pot veure tota la programació del 9 de febrer, es pot veure per la tele. A rac1.cat, a la nostra web, es podrà veure un stream. A la xarxa Més, també en streaming, es podrà veure tota la programació. I després a les televisions locals. Al Basté es podrà veure a Televisió de Lleida. A Tarragona també, a la Televisió Local de Tarragona, es podrà veure el programa de la competència i del Vostè Primer. A Barcelona, a través de BTV, podreu veure la programació del versió RAC1 des de la carpa del Sir Reluí. I des de Televisió de Girona ens podreu veure a nosaltres, els del Tu Diràs, també en directe amb imatge, i a la gent del 9C. Ens ho passarem pipa, us esperem aquest divendres 9 de febrer al Centre Cultural La Mercè de Girona, una acció que farem gràcies al suport de la Diputació de Girona, de CaixaBank, i també a la col·laboració de Torrons Vicenç, de Montse Interior, de Sallés Maset, del restaurant L'Assaig 1901 i de Gosby, entre molts d'altres. Ens ho passarem molt bé, ens ho passarem pipa quan fem aquestes coses. A veure, el Bernabéu, ara sí, Damià López, alguna cosa més?
Doncs sí, un últim protagonista, si vols podem escoltar a Jan Oblak, que no es prodiga massa, el porter eslové, però avui ha passat per zona mixta i ha fet un parell de valoracions del partit i de com queda la situació de l'Atlètic de Madrid en aquesta lliga.
Sí, como ha ido el partido, si vas perdiendo 1-0 y luego en los últimos minutos empatas, siempre es mejor un punto que ni uno, pero está claro que hemos querido ganar el partido, que al mejor inicio no ha estado todo bien, que nos ha costado, pero no hemos venido a empatar ni claro perder, pero un punto más, no nos hemos acercado a Madrid en la liga, lo que hemos querido, pero como ha ido el partido, al final con un punto tienes que estar contento.
Se confirma que al final el Atlético de Madrid es el gran rival del Madrid esta temporada, porque les atragantáis mucho, ¿no?
Sí, ya hemos jugado cuatro partidos contra ellos y bueno, si nos va bien en la Champions, a lo mejor nos enfrentamos otra vez en la Champions, pero la verdad que yo creo que competimos, que contra ellos siempre competimos bien, que para ellos no es fácil ni cómodo jugar contra nosotros y nada, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para intentar ganarlos, porque sabemos el club que es Madrid, sabemos jugadores que tienen y y las ambiciones que tienen. Así que nada, estamos haciendo todo en nuestro poder para poder ganarlos, y yo creo que esta temporada, la verdad que en todos los partidos hemos dado la cara y hemos estado bien.
¿Qué os ha dicho el Cholo después de este punto tan importante en el último minuto?
Nada, él también, él quería ganar el partido, no empatarlo, pero como he dicho, mejor un punto que nada, y más en circunstancias que ha estado partido, porque vas perdiendo y normalmente es el Madrid este que marca en últimos minutos, y nada, esta vez nos ha tocado a nosotros marcarle a ellos.
Muchas gracias.
Jan Oblak a la zona mixta de l'estadi Santiago Bernabéu. Ara estava pensant, Damià, només faltaria que Madrid i Atlético passessin a quarts de Champions i es trobessin.
Sí, sí, és que a la retransmissió ho dèiem que estàvem en el quart derbi aquesta temporada, que podria ser l'últim, però no, perquè efectivament els dos estan vius en Champions, un juga contra el Leipzig i l'altre contra l'Inter, i podria ser perfectament. De fet, hem assistit en els últims anys enfrontaments a quarts, a semifinals i dues finals, 2014-2016, o sigui que perfectament, home, ara mateix podríem firmar-lo, si algun any el podríem firmar seria aquesta temporada, perquè l'Atlètic de Madrid, no sé si dir que li té la mida presa, que no és així, però és l'únic equip que ha aconseguit derrotar el Madrid dues vegades, i un altre li ha empatat, i l'altre també li va empatar la vegada que va perdre, però en 90 minuts li va empatar. O sigui, com a mínim els registres són prou positius per part de l'equip del Cholo Simeone. És veritat que ara escoltàvem el Black, i des de l'òptica Atlètic de Madrid, altres anys, en aquesta situació, quarts a 12 punts del líder, la temporada està pràcticament acabada, no?, amb l'únic objectiu d'assegurar la classificació per la Champions, però ara mateix, dins de les files matalasseres, la perspectiva és una altra, doncs perquè encara l'equip està viu en una competició doncs, que, bé, els últims anys a la Champions sí que ha caigut de manera prematura, però són optimistes perquè tenen l'eliminatòria contra l'Inter ben viva, i perquè doncs, ara mateix aquesta és una setmana il·lusionant, ja que tenen les semifinals de Copa contra l'Atlètic Club, o sigui que el gol de Llorente jo crec que li dona una bona empenta d'ànim i de moral a l'equip de Simeone de cara als pròxims compromisos.
Sí, senyor. Dami, bona feina, eh? Una abraçada forta.
Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Adeu, bona nit, el Damià López ja sortint des de l'estadi Santiago Bernabéu. No ho signaves, no, tu?
Jo no ho signo.
Un duel a quarts de madrileny, no?
La pel·lícula dels derbis madrilenys a la Champions ja l'he vist. I l'he vist un parell de cops.
Però eren finals, home.
Sí, la primera part i la segona, i no van acabar bé. Val. Cap de les dues. Fora, estalviem-ho. No, perquè no, és que l'Atlètic ve fort, a la Champions...
Val, ja està. Val, no. Anem al Barça, Roura, Solsona, Pichi. Vinga, va, anem al Barça. Vull començar primer per una acció polèmica que va ser aquesta.
Tercín de capità envolten Vitor Roque, i els futbolistes del Barça protesten aquesta expulsió enèrgicament, una expulsió que no es podrà evitar. Vitor Roque haurà de marxar del terreny de joc.
Veu entendre o no l'expulsió de Vitor Roque? Jo entenc que, evidentment, el Barça intentarà recórrer-la, com ja va dir ahir, no?, a Xavi Hernández, perquè és que no té sentit, no? No té sentit.
Mira, en aquesta acció, que és l'expulsió, passa una mica... Hi ha un moment, depèn quina imatge et donen, dona la sensació que el Vitor Roque el trepitja, o que li passa la cama per sobre. Després et donen una altra acció, i jo crec, sincerament, que quasi és més falta d'ell que del Vitor, perquè és ell el que va amb el contrari, diguem-ne, el que va amb la cama aixecada. Sí. Per tant, hòstia, jo crec que no té cap sentit aquesta targeta. Crec jo, la sensació,
Jo, i la primera...
No, ja no me'n recordo. Vull dir que en aquesta acció... És molt...
El braç, no?
N'hi
ha moltes, aquesta.
Sí, però bueno, però l'altre, jo crec que fins i tot intenta no... No,
jo
haguéssiu
l'at falta del tio de l'Alavés.
Jo crec que té por.
Té por, intenta no tocar-lo.
Vol treure casa, que vol treure el peu, més que posar-lo. No, el que passa que ha sortit la foto de... Que hi ha un tac, un contacte amb la cama i tal, igual, però vamos, a mi em sembla...
Però no era la cama d'ell.
No, el primer és el que diuen que era la cama d'un altre. I posteriorment ja...
Jo crec que no té massa sentit.
Ara, pobre nano, té sentit.
La primera acció... És targa,
sí?
Segur.
Però és que n'hi ha tantes...
Inclús es podria revisar.
No, li pega aquí, No li pega la cara,
Bueno.
Li pega la cara.
Amb el colze li dona.
Però aquí,
és groga.
Si li dona aquí,
A on?
Aquí, aquí al pit.
Torna a mirar, posa-te-la, posa-te-la. Però és igual, és groga segur.
Una altra cosa és que el jugador, el rival es queixa de la cara, que tots es queixen de la cara, toque al... Tots es queixen de la cara.
Però vull dir que tots salten amb els cols, i unes vegades són grogues, altres...
A vegades són de la pita, a vegades... Si te la pita, te la pita.
La primera és sense pilota, fa el desmarc,
te la pita, te la pita.
I llavors el sol vol treure de sobre i li fa...
Per mi ho és, també.
Vinga, va, és
un grau. La segona, que podria ser falta, perquè aquest va amb els tacs, ell aixeca i sí que el toca.
Sense voler...
A la tíbia el toca. Poc o molt. Si el toca molt, és tarja.
Sí.
Si el toca poc, no...
Jo crec que si el toca amb mala llet d'acabar no, trepitjar-lo,
si
sí.
Si vas a posar el peu,
si vas a
és targeta. Però
sí.
Si tu... És que jo crec que sí. Té por.
Sí, però si ell el problema és si el toca o no el toca.
No, i crec també té molt a veure...
És com el penal, no el pots fer mai.
Però Dani, jo crec que té molt a veure la intencionalitat.
Tu pots entrar amb així?
No.
Pues el defensor entra... El Rafa Marín entra amb els tacs així, amb el peu així.
Jo crec que ell té la intenció d'apartar-se.
I ell jo crec que té por i vol apartar-se... Jo crec que sí, probablement
si ell hagués anat, si Vitor Roque hagués anat amb la cama cap a sota, llavors hauria estat falta, però el que fot és intentar retirar la cama i sense voler, per culpa d'entrar amb els tacs, sense voler li frega, diguem, no?
A fer un Simeone amb...
Li frega.
Allò que fa Simeone amb Julen Guerrero.
A mi em sembla exagerat.
No, vull dir que allò sí que va ser esperar...
Aquell li va fer la ratlla al mig.
Hòstia, allò va ser...
Per mi allò... I aquesta per mi és el contrari.
Si no l'ensenyen, no passa res.
No hagués passat res.
No hagués passat res.
Ara el pobre nano va veure la vermella després de... Per mi haver fet un bon gol. Vull dir, ja l'altre dia ens va ensenyar que té una bona desmarcada amb el cap, però a mi jo crec que...
Fa un gol com un
la passi. Rematada.
No, però si això ho fa Messi, diem, oh, que bé l'ha posat allà.
No, home,
ja ho sé, el que vull dir és que el nano, sense ser una meravella, però,
va marcar gol.
No, el nano amb l'esquerra, que no és la seva cama bona, amb tota la intenció, la toca, pam, de manera que anés allà al lateral de la xarxa. Per mi em va semblar d'un...
Tu és amb tota intenció.
D'un tio intel·ligent, per mi sí.
Per mi la rematada... La posició com posa el peu i tal igual és d'aquell que en l'esquerra no, la té per apoyar. No, t'ho dic sincerament, és una, com si fessis així, no?
Però trobo
aquesta sensació.
Però ho fa amb la intenció de... Va, la vaig intentar col·locar allà a la cantonadeta, no?
Se'm queda una mica darrere la pilota i poso el peu...
En qualsevol cas, ho hagi fet
sí, és un
passe a la red. O no,
és un
passe
a la red.
La va tirar a la banda contrària i va fer el gol.
Va fer un bon gol.
El punto.
Sí, a més, només sortir, vull dir que un revulsiu que li demanes.
No, però sempre... El nano, quan va jugar els primers partits, què parlàvem aquí? Hòstia, Nati,
que fallava.
Que no ha fotut un gol. Bueno, ha sortit dos partits, dos gols. El primer, l'altre dia...
El gol de cap és molt bo.
Escolta, i aquest... Escolta, ho fa amb tota la intenció del món. Ja està. La toca suau i la fot...
No,
de l'altre costat, dos gols. I a més jugant, que el va posar una mica a la banda, no? Que això és important.
I és cert, a veure, t'aportarà coses que no tenen els atacants del Barça. Profunditat, desmarcades a l'espai, mobilitat, que és el que li està faltant a l'equip. Li està faltant a l'equip mobilitat a la part de dalt, profunditat, li està faltant, i aquest xaval t'ho donarà, això. Després, si a més fa gols, ja, bé.
Anem a l'altre element. Té 16 anys, el nano. Es diu Lamine Yamal i va fer una ruleta, mataronina, com li va dir el Joan Maria Pou. Mira.
Continua Lamine Yamal, la conducció de Lamine Yamal supera la primera entrada, finta a Guevara, creua la línia mitjus. Ui! La ruleta mataronina i falta. Però com ha sortit Lamine Yamal?
Brutal!
Però com ha sortit Lamine Yamal per la banda?
S'han sentit tots a la graderia.
És que en un moment en què t'estàs aculant massa, que li estàs cedint massa la iniciativa a l'Alavés, agafar una pilota a la teva pròpia àrea i anar avançant metres fins a tres quarts de camp rival i acaba provocant una falta, tu solet.
Però heu vist la ruleta mataronina que feia al mig del camp abans de rebre la falta?
La qualitat d'un jugador, Aleix, a vegades és proporcional als galls...
Sí, sí, a l'excitació
de
Joan Maria Pou.
Pou, que li provoca, en aquest cas, la ruleta mataronina. Brutal.
Mira, hem estat...
La ruleta és després de fer conducció durant 30 i pico, 40 metres...
Des de la pròpia àrea.
Amb oposició i tal, igual. Fer una ruleta...
Amagant la pilota,
de parar, fer una ruleta ahí, bueno, està bé, però fer-la després de portar una carrera de 40 metres en persecució d'un tio aquí, que n'hi havien dos en aquest moment, fer-li una ruleta entre els dos...
Brutal, brutal. Què?
No, i si mires el partit, ja porto dos partits que, evidentment, tots sabem que...
Molt bons defensivament, a més a més.
Equilibri, Àngel. Ara anava a dir, és que tothom sabem que té qualitat i que, però és que tu més aquests últims partits i l'has vist anar enrere, defensar, perquè a més, malgrat que té 16 anys, hòstia, és que físicament és molt fort. Té, i té 16 anys, encara s'està fent, però físicament pot ser molt fort. I si comença a assimilar que té que treballar també en defensa, estem davant d'alguna cosa especial, perquè ja sabem que té qualitat, ja sabem que té una cosa tan important i tan difícil de trobar com és l'1 contra 1. Però és que, a més, porta dos partits, crec que defensivament, a molt bon nivell. I això ja comença a ser paraules majors.
Sí, sí, no, i ahir destacaven també la capacitat que té de regular-se durant el partit, de fer aquests esforços defensius també i en atac, perquè aquesta jugada, ho mira, avui és el minut 87, és a dir, que agafa la pilota a la pròpia àrea i se'n va... Puf, disparat cap a l'àrea de l'Alavés. Vull dir que, hòstia, arriba en molt bones condicions al final del partit.
Se l'ha de motivar perquè busque més l'1 contra 1. Jo crec que se l'ha de motivar. Perdre la pilota en tres quarts del camp en una jugada de 1 contra 1 no perjudiques en res al teu equip. Si desbordes, primer que crees dubtes amb la defensa rival i pot ser una jugada de gol. I jo crec que li està costant per moments. Després, quan ja se solte, ja ho busque, però els inicis de partits normalment estiguen els 20 primers minuts o això, que li donen la pilota i la torna cap enrere, i no és allò que es gira i intenta, mira, que en tinc dos, tiro cap enrere, vale, que però si té 1 contra 1, jo si fos el seu entrenador l'obligaria cada vegada que rebis la pilota en tres quarts del camp i tinguis només un rival, a prova.
No, és que amb l'edat que té ara intimida, és que els defensors ja, perquè no saps per on et sortirà, perquè sí, és que se'n va cap a dins, sí, va cap a dins o no. No té una sortida, sinó que després se'n pot anar per la seva banda i anar amb velocitat. Vull dir que els defensors ja li comencen a fer allò, faig veure que entro i no entro, faig veure que entro i no entro.
No, i el que diu l'Àngel és, va 1 contra 1, però després el tio, amb 16 anys, té la capacitat a vegades de dir, com
venen
dos...
O sigui,
sap triar perfectament, hi ha moltes que diu, bueno, ja n'he fet una, m'espero una millor situació. Sap triar la situació. Que això fins i tot, hòstia, el Leo quan era tan jove, al principi volia, cada vegada volia fer, va dir, escolta, a vegades no és cada vegada. A l'edat que té, ho està començant a discernir quan té que anar, quan no té que anar, i això, hòstia, això no és fàcil, Això és difícil, a vegades en els dribladors, que a vegades, hòstia, cada vegada ho volen fer encara que en tinguin 50. Aquest tio sap, a vegades, quan té que anar, quan no té que anar, i això crec que és molt important.
Per exemple, el Brahim, que és un element que elimina, que li agrada i tal, a vegades massa, per mi. A vegades massa. En té tres i es vol triplar els tres. I a vegades se'n surt. Però, espera, quan en tens dos, els elimina amb l'esquerra, a la dreta. I ell ho sap fer, però hi ha jugadors que veuen tres i es foten allà dins, m'entens?
Sí.
No tothom té aquesta capacitat.
A més, ha tingut com... No? Va començar molt bé la seva irrupció, la mitja mal, després ha baixat una mica el seu rendiment, és cert que tampoc va tenir la confiança, no?, de ser titular.
Ai.
I aquí va baixar...
Va apostar per Rafinha.
Sí,
durant un tram, no? L'aposta va ser Rafinha. I ahir jo crec que li va restar confiança al xaval.
I ara torna a estar.
Sí, llavors Xavi també va fer aquell discurs.
És el més titular de tots els atacants, amb molta diferència.
No, deia que també Xavi va fer aquell discurs que se l'havia de cuidar, que no podia jugar tots els partits.
Vam tenir debat, sí.
Però ara, en canvi, els darrers... Quan està... Quan és qui t'està traient les castanyes del foc. Vull dir.
I a veure si ara aposta ja Xavi per un pivot que equilibri.
Sí, perquè hi va Sam Christensen.
Mira, abans d'entrar en això, és que hem estat mirant números dels joves d'ahir, perquè clar, el Barça ara mateix està aguantant amb Cubarsís, Héctor Fort, Lamine Yamal, vull dir, és una barbaritat això, Roger, a veure.
Comencem, si vols, per Lamine Yamal, ja que estàvem parlant d'ell. 59 intervencions durant el partit, 34 passades amb un 77% d'encert. 6 intents de regat, dels quals un amb èxit, jo diria que és la ruleta mataronina, aquesta que hem escoltat ja, 4 intents de recuperació, 4 tackles i una pèrdua de pilota. Una mostra del seu gran partit, les paraules del tècnic local de l'Alavés, Luis García Plaza, a la zona y después del partido.
Es muy bueno, es un chaval que yo creo que va a marcar no sé si decirte una época, pero va a ser un jugador muy importante. Tiene una facilidad para dejar contrarios atrás, y eso que Javi ha estado muy bien, pero tiene una facilidad para superar contrarios, que parece que lo hace que está jugando en el barrio y se va, entonces és un jugador molt desequilibrant, ¿vale?
Sí. Se li acabaven els elogis.
És increïble,
A Luis García Plaza.
Un entrenador rival et digui això, no?
Sí.
I això que Javi López, vull dir que era qui el cobria.
Imagina't el que li diu amb el lateral. Cuando venga a Lamine, que vayan tres.
Sí, a cobrir-lo, no? A tapar-lo. Sí, sí. No, no, però són, per mi són unes declaracions d'un valor espectacular d'un entrenador rival, no? Rendit, que es rendeixi.
Rendit a la qualitat de Lamine. Seguim també amb els números de Pau Cubarsí. 82 intervencions durant el partit, 78 passades amb un 95% d'encert en aquesta passada. No va perdre cap pilota ni va cometre cap falta. I acabem amb Héctor Fort, 26 intervencions, 18 passades amb un 94% d'encert, una falta comesa, dues pèrdues i una recuperació.
Héctor Fort juga només la segona part, sí, perquè Cancelo va estar porrós.
Una miqueta d'allò.
Però en
Cubarsí és la primera jugada, si no hi ha fora d'això, que és un penal claríssim.
Sí, ho
hauria fet. Ho va fer sensacional, eh?
Vull ara, dir, dit això...
Quan té la pilota al peu...
Quantes faltes ha fet? Jo diria que no n'ha fet cap a la Lliga des que juga. No, jo, em sembla brutal.
Un dia en parlàvem, no? Dius, hòstia, aquest, què aquest? Perquè aquest el van fitxar al Girona quan era a la Vina, sí. Aquest nano. I jo, home, és bo en pilota, evidentment, ja ho veieu, que és bona sortida, però és molt bo defensiu. És que... I tu ho veus moltes vegades quan el Samu venia a rebre, ell es podia esperar. No, però no amb el Samu, l'altre dia ho feia igual. Surt a apretar i els duels, amb un tio que és una bèstia, sí. Els duels no els perd. No els perd, perquè defensivament és agressiu, és bo i no riu mai, a més.
No riu, eh?
I es pot obrir el debat si es pot vendre a Araujo per 80 o 90 quilos.
Ah.
Sí. Tu el vendries?
Home, ja vam dir que sí, no?, en aquell moment.
Ja va haver-hi. Bernabéu va escriure-hi tot indignat, us recordeu, aquell dia? Va dir que sí, va dir amb un llacet, va escriure David Bernabéu, aquell dia que ens escoltava. Cubarsí, què?
Molt bé.
T'està sorprenent, Àngel?
Sí, m'està sorprenent perquè l'havia vist, però tampoc m'havia fixat massa. I la veritat és que té una qualitat que pel central del Barça és molt bona, que és una sortida de pilota espectacular, que quasi sempre es cull bé. Passes filtrats,
supera línies,
si té un central i l'altre allà ja no passa per aquest central, sinó és imprescindible perquè poden tallar, ja va directament de l'1 al 2, al 3 no passa pel 2 i tot això ho fa constantment. S'equivoca molt poques vegades. Em falta veure'l més partits amb pressió d'això que t'apreten i tal, igual a veure quina resposta. Fins ara la resposta de disputar la pilota, això ha estat molt bé, no? Però encara en falten uns partits, però pinta, sense cap mena de dubte, pinta molt bé.
La sortida de pilota del Barça i per l'esquerra era brutal.
I és dretà, eh?
Sí, clar.
Sí, mira què va dir Xavi Hernández al final del partit sobre Cubarsí. Mira què va dir Xavi Hernández.
Sí, amb Cubarsí feia en broma ara que semblava que tenia no sé quants anys, l'Andrés, el preparador ha dit que sembla un veterano, no? La sortida de pilota és bestial, però no només la sortida, sinó que també en defensa és agressiu, no perd duels. Bé, molt content amb el Pau.
Que sembla un veterà, que no sé quants anys té Pau Cubarsí, deia, i Xavi Hernández em cridava l'atenció, perquè és veritat, sembla un autèntic veterà, no riu, sempre concentrat,
no riu
mai. Jordi?
No riu mai, és molt sèrio.
No. És cert que la primera jugada sí, podria haver fet aquell pas.
Si no em fa malament, clar que em farà.
A veure, l'altre debat que em deies, mig centre, Christensen ahir. Jo vaig quedar, com diria el màgic Andreu, acollonido, quan vaig veure l'11 titular ahir. I després, en canvi, se'm va sortir prou bé, no? Jo no el posaria sempre, però vaig pensar, no està malament.
Vols dir que no el posarà?
No sé si el posarà, però...
Espera't.
No, a mi em va sorprendre agradablement, eh?
Tenint els centrals que té ara, que estan en condicions... es pot permetre fer això. Una altra cosa és quan no en tenia només que 3 i volia jugar amb 3 i havia de jugar allà. Però jo crec que equilibra l'equip. Aguanta la posició.
Ha buscat una fórmula semblant a com jugava l'Ajax Frenkie de Jong. Frenkie de Jong jugava amb, com es deia? Chon?
Sí, Chon.
Que Chon era el mig defensiu, però no el que organitzava la sortida de la pilota. Frenkie venia a organitzar la sortida de la pilota i si us vau fixar ahir, poques vegades va vindre Christensen a rebre, perquè si ve Christensen a rebre d'esquena...
No, li roben, clar.
I aleshores, crec que busqui aquesta fórmula, que si
era
un
Bussi,
doble pivot...
Era de Bussi, feia de Bussi, exacte. No? Posicional, quiet, allà...
No, perquè Bussi venia a organitzar el joc.
Tenia alguna qualitat més, sí, amb la pilota.
No, venia a organitzar, però Christensen pràcticament no va venir quasi cap vegada. Una, que va estar a punt, se li va anar... i poques, i aleshores era Frenkie el que venia, i sí, és cert que després ell posicionalment tapava aquest espai, es quedava allí, i això et dona certa solidesa, però encara així t'he de dir que l'Alavés va tenir algunes, bueno, va, sota el meu punt de vista, massa ocasions de gol.
Sí?
Bueno, home, la primera part...
La primera part en té tres.
No, la primera part el Barça en té una.
Una, el Barça una. No, dic...
I ells tenen la de Guridi de cap...
La de Samu que remate...
Que remata a tira fora.
Que ha xutat des de,
bueno,
de punt de
clara,
penal.
La clara és la de Guridi que remata sol i li tira allà.
I la de Samu és molt clara, també.
Sí.
La de Samu?
Sí. La que remata amb el peu.
Sí, sí. Remata el peu des del punt de penal, si fa o no fa.
Clar, però ahir, per exemple, el Barça, que tenia aquesta figura de Busquets, Busquets era diferent, perquè és veritat que podria organitzar, no? Però a mi Christensen em va recordar de dir un tio allà posicional que marqui una mica la línia entre la defensa i el mig del camp, això va fer-ho, però...
Que es quede per les transicions.
Correcte.
A més, correcte.
I De Jong té ahí molta més llibertat, no? Que això és el que passava l'any passat. No. Però clar, es fitxa Romeu per fer això i no poses a Romeu, posa a Christensen.
El problema és que ensorres a
Romeu. Clar, és que...
El Oriol ensorres.
Li podia haver sortit molt bé a Xavi o molt malament aquesta aposta.
I permets que Gundogan jugui amb arribada i que Pedri jugui més endavant.
Ahir Gundogan dona molt més rendiment.
Jo no tinc tan clar que no faci això el dia del Nàpols o...
Sí. No. Creus que ha trobat una fórmula?
Aquí hi ha dues coses. Una és veritat que mates a l'Oriol. Això és evident,
sí,
perquè...
Bueno, sí,
ara,
matat,
escolta'm, al final, a mi conceptualment m'ho va agradar el que va fer. A mi em va agradar una mica pel que deia l'Àngel. Al final, ell, el Christensen, no va tindre repercussió en l'inici de pilota, perquè venia el De Jong cada vegada, era el que feia, que anava buscant els centrals. Ell pràcticament no va intervenir. Quan va intervenir, però posicionalment en les pèrdues, quan ataquen, sí que estava allà ben col·locat. I això crec que en aquest equip, en aquests moments, li dona... ho necessita. Jo crec que li va donar estabilitat,
ordre,
i a més, el Gundogan i el John, el De Jong, hòstia, poden tirar endavant i allà fan mal. Fins i tot el Pedri. El Gundogan jo crec que hi va estar...
Molt bé.
Va estar sensacional, no? Per tant,
va jugar potser on hauria de jugar...
Per tant, a mi aquesta fórmula de jugar allà, a mi m'agrada. A mi m'agrada. Més enllà de que...
Jo sóc un enamorat. Jo sóc un enamorat de Pedri i per mi va estar horrorós. Cert que dona una assistència brutal, però la resta del partit va perdre moltes pilotes.
És que no està al 100%.
No, però és que quan ve massa... Jo crec que quan ve massa rebre d'esquena... pateix, no? Ell quan
perdre,
ho veu més de cara...
moltes pilotes, sí, jo no? Dic, sóc un enamorat, eh? Per
no,
mi...
tant, home.
És una cosa de
Gundogan,
i l'assistència que li dona, que també té molt mèrit Gundogan, que amaga que va cap al primer pal i, ui, se'n va cap al segon, que normalment, quan fas el que està en tu, se'n va cap allà i ja no mires i després tu fas canvi de direcció, no? I fa un gol molt complicat de fer, el gol que fa, eh?
Molt difícil.
No, i molt forçat.
La primera assistència a Lewandowski també, no? És de Gundogan.
Encara no sé com va fer el control.
Exacte. Jo no sé si Lewandowski si ho va fer voluntàriament o no, però fa una cosa i jo mirava tot el rato i només pendent d'aquest toc, per veure...
I no
veia mai
Tu te'n recordes del 5-0 al Madrid que Xavi fa com un control que no sap com té la pilota? Em va recordar una mica així, una mica afortunat. Ara, després, la picadeta que fa és de davanter top, Lewandowski.
El Gundogan va estar espectacular.
Sí, no?
A més, té molta mobilitat. A vegades li menja una mica el terreny a Pedri, perquè Pedri no està al 100%. No sé si conscientment, pensant una mica, aviam, amb la lesió, i és una mica prudent, o perquè encara li falta, però no és el Pedri que vam veure al principi.
Al final el posa en aquella posició, jo crec, una mica... Hòstia, perquè el Xavi diu, hòstia, li queben tots els bons li queben. Té el Christian allà que els aguanta la posició i aquests tres, hòstia, tenen moltíssima qualitat.
O sigui, ara mateix, a l'Araujo,
Cubarsí,
de centrals, i Christensen per davant, li pot donar una estabilitat defensiva, potser a l'equip, no?
Potser contra Granada, no.
No ho sé, no ho sé. A mi em va agradar.
El que passa és que davant de rivals igual més febles, igual l'aposta és per tres centrecampistes ofensius i els tres davanters.
Em va agradar.
I tant.
Clar, aquí llavors és que t'ha de saltar algú de dalt, clar, si fas això, no? Si jugues amb Christensen, De Jong, Gundogan, Pedri, ja només pots jugar amb Lamine i Lewandowski, no?
Exacte.
Clar, només això et salta el Ferran de turno, el Joao Félix de turno...
No, i de fet ahir, és veritat, hi va haver lapsos, no? Però durant moltes fases del partit, la circulació de la pilota va ser bona. Crec que va ser... Hòstia, es va moure en rapidesa i tal, i van arribar bé, no? Vull dir que jo crec que el partit va estar... tret algun lapso, va estar molt bé, crec.
I amb 10... Per mi va ser l'estona que més va tenir, tot i defensar, que més va tenir controlat el partit. Fixa't què et dic.
Et va agradar el Barça, sí, amb 10, jugant contra...
No, allò que dèiem, de defensar, defensar amb pilota. Van defensar bé. Mm.
El concepte de que hi hagi Christiansen i De Jong, com estàvem dient ara, o sigui, Christiansen no va a rebre d'esquena la porteria perquè li costa girar i no té la mateixa visió perifèrica que altres jugadors, com podia tenir Busquets o com podia tenir un altre. L'únic que, quan ja ha girat el camp i ara ja veu el futbol de cara, aquí és un jugador important.
No, i ho fa fàcil.
Ho fa fàcil.
No es compliquen. No es compliquen.
Espera, el micro. Ja
se'm va el micro. Ja m'estan movent el micro.
Evolucions.
No, no, que...
Sí, sí, tens raó.
Sí, sí, que ell està allà ben situat, tal. Quan la té ho fa fàcil, la dona una, dos, però sempre està ben col·locat. Jo crec que, veient aquest partit, no m'estranyaria que Xavi, en molts partits importants... Dius, home, és que el Granada, tal, bueno, el Granada és el Granada, o bé l'Almeria i tal, potser no ho fa, perquè ha de donar una mica de volta. Però Nàpols i companyia?
Clar,
jo
anava a dir,
no
en
tinc
jo
cap dubte.
Aquí anava jo. Vull dir, el dia del Nàpols, Cubarsí, Araujo, Christensen per davant és una opció? Sí, eh? Per tenir un equip, sí, més ordenat, com dèieu ara, podria ser una opció?
Ei, no descartes a... Escolta, Cubarsí ha entrat molt bé i està ahí, però no
es descartes a Íñigo. Perdó.
Araujo, Íñigo... Quan va estar bé, va ser dels millors, si no el millor central.
T'ho compro, que ara ha tornat. Araujo, Íñigo de centrals, no? Un partit europeu, però Christensen, De Jong, Gundogan, Pedri, sí, pot ser el dia del Nàpols, és un equip molt més... Potser ha trobat aquí la fórmula, aquest famós clic.
És que al final, és el que dic jo, t'aqueben. Al final, els piloteros bons... t'aqueben...
Pots estan, atacar igual perquè t'arriben més, no?
I estan una mica recolzats, una mica d'equilibri, no? Al final, que no ho sé, noi, però a mi m'agrada com va funcionar.
L'únic que s'ha de recuperar és una mica la pressió a dalt, eh? El Barça era el millor equip a l'hora de pressionar a dalt i tal, defensant així lluny de la porteria, i ara pràcticament ha desaparegut, la pressió alta ha desaparegut pràcticament.
Si vols que canvi la dinàmica i el rumb, com deia Xavi... has de fer alguna cosa. Has de moure alguna cosa. El que no pot ser és jugar amb els mateixos i fer sempre el mateix, perquè a lo millor sí que contra l'Alavés, contra tal, contra qual, però alguna cosa has de moure.
Sí, sí. Sí, però tornant a això que deia abans de la pressió alta, que és veritat, eh? Que és una, ha sigut una senya d'identitat del club i durant molt de temps, i és important per nosaltres. Però, home, si troba aquesta forma d'estar més segur darrere, de que la gent fins i tot hòstia, se senti més protegida, igual tu vas endavant amb més confiança i més valentia, no? Això també facilita la pressió a vegades, no? Però això dic que a mi em va agradar el que va fer i tampoc...
I
no descarto que
va passar, jo crec que amb Rijkaard, si no recordo malament, va passar que va haver algun moment que va jugar en Milson de mig centre i després van reciclar a Mota, que Mota jugava d'interior i el van reciclar pivot defensiu, que va ser un èxit total, eh? Sí, sí. O sigui, un bon millor al millor Mota. Vull dir que, en ocasions, provant a un o a un altre jugador, per les condicions també, que dius, bueno, aquest té condicions, pues, veu el futbol, no sé què, o jugué l'esquena bé o no, tap, pum, pum, proves i agafes la tecla aquesta. Esperem que en aquest sentit, aquesta prova que ha fet, li dona més consistència a l'equip, perquè ho necessita, sense cap mena de dubte, necessita.
Tant de bo, tant de bo. 12:33. Vinga, fem una última pausa i ara de seguida entrem a la recta final de la tertúlia avui. Repassarem bones notícies pel Barça de cara a la Champions, perquè queden només 17 dies per l'anada de vuitens entre el Nàpols i el Barça, i parlarem un moment de tot el que ha passat aquesta tarda al camp de l'Espanyol, aquesta victòria patida 2-1 contra el Llevant, amb polèmica en els instants finals, també per unes mans aquí, mans allà, penal aquí, penal no allà, ara en parlem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
El 9 de febrer, RAC1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el vostè primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i Tu diràs, amb Aleix Pariser, des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
El divendres 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. A RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Day... 12 i 36 minuts, recta final d'aquest diumenge, super diumenge que hem viscut a RAC1, un altre diumenge plegat de ràdio esportiva des de les 4 de la tarda amb el Superesports, i ara ho estem rematant aquí a la tertúlia dels diumenges del Tu diràs, amb aquesta jornada que ha estat molt bona pel Barça, amb victòria ahir, jugant bé al camp de l'Alavés 1-3 i amb les ensopegades del Girona i del Real Madrid. El Girona també ha estat bona la jornada, entre cometes, perquè es manté la distància amb el conjunt blanc abans de visitar el Madrid aquest dissabte al Santiago Bernabéu. I el Barça ha de començar a mirar cap al pròxim repte que té, més allà de la Lliga, que és la Champions, perquè d'aquí a 10 dies comencen els vuitens de final de la Champions. El Barça no juga en la primera setmana, jugarà només al Madrid, per exemple, jugarà al City de Guardiola la primera setmana de Champions a vuitens. El Barça jugarà en la segona setmana, que és la del 20 de febrer. Queden 17 dies, no? 17 dies per la Champions.
Falten 17 dies.
Només 17 dies per aquesta anada de vuitens. Nàpols-Barça, l'estadi Diego Armando Maradona, i Xavi tindrà bones notícies, saperes, de cara als pròxims partits.
Sí, amb dos noms, Ter Stegen i Rafinha, que són més a prop de tornar, després que tots dos han fet part de la sessió d'entrenament de recuperació d'avui amb el grup. Recordem, Ter Stegen operat d'una hèrnia al desembre, i el brasiler lesionat contra Osasuna a les semis de la Supercopa d'Espanya. Tots dos, per tant, més a prop de reaparèixer contra el Granada i poder jugar a ple rendiment contra el Nàpols, com ja vam explicar aquí al Tu diràs en el cas del porter alemany. Avui entrenament, com hem dit, propera sessió dimecres, de cara a preparar, com dèiem, el duel contra el Granada diumenge a les 9 de la nit a Montjuïc.
Queda Granada aquest diumenge vinent a les 9 a Montjuïc, i després Balaïdos. Granada, Celta i Nàpols pel Barça. Bé, a veure si el Barça aconsegueix fer el 6 de 6, a veure si entre els de dalt es resten punts o no, i a veure com arriba el Barça a vuitens de la Champions, no? Clar, com que això és una muntanya russa, Jordi, clar, ja no sabem. Ara no, fa uns dies semblava que no, ara sembla que sí.
Ara hem d'intentar que no sigui muntanya russa, que hi ha una estabilitat i que guanyem, diguem-ne, aquests partits, diguem-ne, bé, amb bones sensacions, amb bon joc, per començar la Champions bé, no? Que això seria molt important, evidentment.
Ara mateix ets optimista amb el Nàpols?
Sí, home, si el Nàpols també... Si diem que el Barça no està fil, el Nàpols està molt pitjor. Ahir va guanyar 2-1 a l'Elas Verona, però a l'últim minut, pràcticament, i portava una ratxa horrorosa.
Sí, ara ho estava veient.
Esperem que Nigèria, em sembla, no? Arribi a la final i així no torni Osimhen.
Sí, que és un jugador important per ells.
Sí, passa que no, a la final no juga l'11, sí, jo crec que està a temps
l'11,
de tornar.
Sí, però...
11, 21, sí, ja 10 dies de marge. No, arribaria.
Sí, que arriba, no, però el primer partit és el que...
No, és la segona setmana, clar.
No, sí que arriba, sí.
Clar. El Madrid sí que juga la setmana del 13-14, però el Barça no juga fins la del 20.
Però que arribi el més cansat possible.
Que arribi cansat, sí. Que arribi distret, si vol d'això. Però bé, bones notícies, Ter Stegen tornarà a la porteria. Iñaki Peña no ho ha fet malament. Jo he vist el... Hi ha debats que ja no el veuen ni com a segon porter. A mi crec que Iñaki Peña ha tingut alguna cagada. Què més li hem de demanar a aquest nano? No. Que s'ha trobat sent titular.
Ahir comentava però, també
però fet,
el Pou.
Ha fet aturades importants contra l'Atlético. Ha salvat els 3 punts aquell dia amb un Juvi que ell, no?
No, va dir només que ahir ho comentava el Pou, que li costa molt sortir, que hi ha un Iñaki Peña més discutible, que és en les sortides, de dir que li costa una mica, i hi ha un sotapals que treu bones mans, com li va treure ahir, per exemple, a Gudiri, no? Que són una mica les dues cares de Iñaki Peña. Jo crec que en cap cas és el responsable de cap resultat, sí que, evidentment, no és el mateix tenir Iñaki Peña que Ter Stegen. Jo crec que això també és evident.
No, i sapiguer la confiança que té la seva línia defensiva és molt important.
Clar, sí. Això també és veritat. A veure, per rematar l'actualitat del Barça, que ara trucarem un moment al Joan Camí i parlem uns minuts de l'Espanyol i de tot el que ha passat aquesta tarda en l'Espanyol Llevant. Sabeu que avui ha jugat el filial, Barça-Atlètic, ha empatat a 1 amb el Logroñés. Està allà, està encara a 3 punts de la promoció d'ascens a segona divisió, vull dir que el Barça-Atlètic està a la zona alta, el Nàstic està segon, classificat, lluitant per pujar directament a segona divisió, ens n'alegrem moltíssim, i Sabadell i Cornellà estan lluitant per no baixar. Doncs avui ha parlat Rafa Márquez de tot l'enrenou que hi ha hagut per aquelles declaracions que va fer després d'un partit a Fuenlabrada, no?, dient que, bé, que ja estava preparat i que no podia dir que no si arribava l'opció d'entrenar al primer equip.
Hem preguntat avui si volia afegir alguna cosa més sobre aquell comentari que va fer tot l'enrenou i la polseguera que van aixecar.
Ha dit això, Rafa Márquez. Anem a escoltar el tècnic mexicà del Barça Atlètic, que ha dit això.
No hace falta ni explicar. La gente que me conoce, mis amigos, sabe de los valores que tengo, sabe la persona que soy y realmente no hace falta ni aclararlo. Y digo, yo la verdad es que también intento no ver noticias, así que bueno, yo estoy feliz haciendo mi trabajo, estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando con los chicos y bueno, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, acabava dient, però ja arribarà el moment de dir, hòstia, Rafa, anava bé tot el discurs, però a l'últim moment, tiempo al tiempo.
Bé, era que se n'ha fet un gramassa, no? Vull dir, no...
Bé, poc encertades, vull dir...
Sí, però perquè se n'ha fet un gramassa, vull dir... No sé.
Però és que ell és així, Márquez és una mica així.
Sí, però vull dir que ell està allà al filial, que primer equip, bueno, pues si me llega, pues sí, no se le puede decir que no. Jo crec que no hi ha mala fe, o vull creure que no hi ha mala fe, i que se n'ha fet un gramassa, però bé.
Perquè recordem que el 2003, quan en Rijkaard penjava d'un fil i van guanyar a Sevilla, l'endemà li van preguntar a Márquez, creieu que si perdíeu a Sevilla es carregaven a Rijkaard? Diu, sí. Ell és d'una sinceritat i va guanyar el Barça la Lliga al Camp del Llevant i va entrar una càmera d'un periodista mexicà, va gravar tota la celebració a l'interior del vestidor, li va tornar, llavors Televisa va sortir amb les imatges de la celebració, ningú sabia d'on havien sortit, Rafa Márquez, el Pou li deia allò al camp els burritos, doncs en tenia dins i fora del camp també. Jo crec que va ser un burrito aquella declaració.
Ja està, ho he intentat aclarir i ja està. Com us hem explicat a RAC1, no és una opció per entrenar el Barça la pròxima temporada, com a mínim no està en la llista de prioritats. Si pel que sigui hi hagués ara doncs un desgavell i Xavi comencés a perdre partits de la Lliga i quedés eliminat a la Champions a 8 anys i el Barça es fotés 5è o 6è a la classificació fora de les 4 primeres places i la situació fos insostenible, doncs evidentment Márquez seria el relleu perquè és el que s'ha fet tota la vida, posar el del filial quan hi ha una situació d'urgència. Però ara mateix la intenció del club és fins al 30 de juny Xavi Hernández, si tot va com ha d'anar, i després buscar aquest nou entrenador que ens explicava el Roger l'altre dia, de perfil potent, que tingui un lideratge i que sigui un home fort dins el vestidor. Aquesta és una mica la idea que hi ha ara mateix al club en els pròxims mesos. 12:43. A veure, això és el que ha passat aquesta tarda al camp de l'Espanyol.
T'ho demano, si us plau. Martin Braithwaite, el millor jugador de l'Espanyol aquesta temporada. Hi ha un boig anomenat Joan Camí que algun dia et va dir fugat. No li facis cas. No estava en els seus cabals. Et demana perdó. Te'l demano jo en nom seu, també. Martin, aquesta pilota a dins, si us plau. Pacheco no vol ni mirar. La cirereta a un partit que ha tingut absolutament de tot. Aviam com s'acaba el Western. 53.5, Martin Braithwaite amb la cama dreta davant d'Andrés, i va Braithwaite al xut, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
el próximo bachiro fuera de casa y vamos a ir para ganar. Vamos.
Vamos, Braithwaite, he cambiado un mensaje a los pericos. No tengo voz, ha dicho Martin Braithwaite. Escolta, mira, déjame saludar al Joan Camí. Hola, Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Porta 14 gols, aquest tio. 14 gols?
Sí, sí.
Amb l'Espanyol. M'he quedat acollonit quan ho he vist.
Màxim golejador de l'Espanyol, evidentment, i màxim golejador de la segona divisió. A veure, és el que esperàvem, d'un jugador de la seva qualitat, però és que la seva història, Aleix, i aquí la coneixem perquè l'hem anat explicant, però com ha canviat, no?, d'aquell jugador que es va fugar, per això li diem fugat, perquè va marxar, va desaparèixer durant unes quantes hores, ningú sabia on estava. Recordem l'estatge de Marbella, ell marxa, no avisa, l'endemà se'l troben a un restaurant de Castelldefels amb la seva família sopant, com si no passés res.
Sí, és que és molt bèstia, sí, sí.
Després decideix tornar i ara, bé, de fet, intenta forçar la seva sortida fins l'últim dia, forçant, entrant al despatx de Frank Garagarza, el director esportiu, per marxar. I ara és el jugador més compromès i és el jugador que millor està rendint aquesta temporada, i avui només cal veure la celebració, assenyalant-se l'escut, fent-se petons a l'escut, dient aquí estic jo. És increïble, no sé què més pot passar, però en qualsevol cas, futbolísticament no se li pot retreure res, perquè està demostrant que és el davanter que intuïm que podia ser.
Avui ha fet un doblet, el segon gol, per mi el penal és clar, a favor de l'Espanyol, no, Dani? En això estem d'acord, no? Clar. Són unes mans, s'equivoca el defensa al davant. Val. Això era el minut 93, 95, no, ja? O sigui, quedaven 30 segons per acabar el partit.
El penal i s'ha acabat.
Ha marcat el gol al penal i s'ha acabat, sí, el partit. Sí, ja sí. Ni s'ha reprès el
gol. Fa l'efecte que eren 6 minuts d'afegit.
Sí, i el penal ha estat el 95 amb 30, 95 amb 40. Sí, 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 era l'última acció del partit i el defensa del llevant s'equivoca en una centrada lateral, fot la mà, és penal claríssim. Però és que abans, o sigui, aquella acció ve d'un atac del llevant que l'Espanyol contraataca i aconsegueix el penal. En l'atac del llevant hi ha unes suposades mans de Keita Balde que podrien haver canviat el partit. O sigui, podria haver estat penal a favor del Llevant al 95 i, en canvi, ha estat penal a favor de l'Espanyol.
I Aleix, perdona, hi podria haver implicat la destitució de Ramis. És a dir, aquest no penal assenyalat fa que avui Ramis continuï sent l'entrenador de l'Espanyol. Ja. Així és el futbol.
Sí, sí. A tu et semblen mans de Balde o no?
I estigui a un punt de l'ascens directe.
Està a un punt de l'ascens directe, sí, sí. No, però l'Espanyol està a un punt de l'ascens directe, a 5 del líder, però a 2 punts de sortir del play-off d'ascens. Vull dir, està igualadíssima la segona divisió. Per tu són mans de Balde
amb
o no?
Amb la primera imatge que veig, per mans. Mi li toca el braç. Mans. En canvi, després en veig una altra, ja no sé si li toca el braç, si li baixa per l'ombro, no sé,
bíceps,
no sé.
Espatlla, no?
Però no ha anat ni al bar. L'àrbitre estava davant. L'àrbitre estava a davant, a 3 metres. No ha anat ni al bar, yeah. Per sort, perquè no sé què hagués pogut passar. Era el final.
No, si després d'aquesta acció de Balde hi ha hagut el contraatac i el penal a favor de l'Espanyol. Sí. Per tu són mans de Balde, Camí, pel que has vist o no?
Jo crec que sí, i entenc les queixes de Calleja, l'entrenador del Llevant, que ha començat la roda de premsa que mossegant-se la llengua, però després ha acabat donant cops a la taula de l'emprenyada que portava a sobre. Per mi és més clar el penal a favor de l'Espanyol, però sí que és cert que, vaja, jo veient les imatges puc entendre perfectament que s'hagin emprenyat, i em sorprèn que el VAR no hagi cridat a Arcediano, que era l'àrbitre d'avui, a revisar la jugada.
Què ha dit Ramis a la sala de premsa?
Ha dit moltes coses, una roda de premsa de gairebé 30 minuts, molt llargues, les rodes de premsa de Ramis. En qualsevol cas, més enllà de com ha anat tot, perquè avui s'han viscut moltes emocions a Cornellà, estava satisfet pel resultat.
Mi misión es que miren hacia adelante, que vayan a buscar el objetivo en línea recta, que no tomen curvas, que las curvas muchas veces derrapan y te sales. Y yo no voy a permitir, ni que yo ni que el equipo vaya por esa línea. Por lo tanto, muy contento del resultado, por supuesto, y como siempre, pues cosas a mejorar en el desarrollo del juego.
Altra cosa no, però Ramis és optimista des del primer dia, encara que no li vagin bé les coses, encara que la dinàmica no sigui positiva, després és cert que mires la classificació i l'Espanyol està allà, molt a prop de l'objectiu, però ell és optimista i avui, per primera vegada, hem sentit com tot l'estadi, perquè ha estat tot l'estadi, demanava la dimissió de Ramis, així ho valorava el tècnic blanquiblau.
Muy fácil, te lo resumo en una palabra, con profesionalidad. Eso incluye mucho. Podría desarrollarlo, pero no lo voy a hacer porque estaba en una rueda de prensa postpartido. Como siempre, con profesionalidad, que incluye mucha responsabilidad, bueno, muchísimas cualidades que nos hacen falta para situaciones de estas. Y como estamos expuestos a este tipo de situaciones, el que no esté dispuesto, ya sabemos lo que tiene que hacer. Yo sí lo estoy.
M'ha agradat perquè evidentment no ha de ser fàcil aguantar doncs, que tot un estadi demani la teva dimissió, i en cap moment ha perdut els papers en sala de premsa i ho ha contestat absolutament tot, precisament això, que dins del càrrec d'entrenador ell és molt conscient que entra també a aguantar les crítiques.
Vivimos en un mundo de emociones en el que la afición solo quiere que gane su equipo, expresa sus opiniones, y si nos dedicamos a esto, pues es así. Y hay que aguantarlo con profesionalidad. Lo entiendo, en muchas situaciones, cada uno se expresa como quiere. Y nosotros lo que tenemos que dar respuesta.
I per ser Aleix, demà roda de premsa de valoració de mercat per part de Fran Garagarza i Mao Ye, també dues persones molt qüestionades a les darreres hores, especialment Mao, el CEO del club, i també presentació de Rubén Sánchez, l'única cara nova, tot i que és un futbolista que ja formava part de l'Espanyol, l'ha recuperat de la sessió que tenia el Mirandés. Per tant, demà pot ser una altra roda de premsa molt tensa i amb molts titulars.
Molt bé. Demà estarem pendents. Mirandés, per cert, pròxim a arribar a la casa, d'aquí a 15 dies, un espanyol Mirandés. Abans, l'Espanyol juga dissabte vinent, 9 de la nit, a los nuevos campos de esport del Sardinero. Hosti, quin clàssic, Racing de Santander Espanyol, dissabte que ve. Bon partit, també.
I com estava el terreny?
Aquell estadi.
Fa 50 anys.
Sí, sí. Per cert, sempre preneu coses a les transmissions de l'Espanyol. A l'Espanyol juga a RAC1. Avui t'han ensenyat el concepte PEC, no?
Sí.
Sí.
No sabia el que era el PEC.
No saps el que és el PEC.
Pensava que deia PET. Però
no, PEC.
PEC.
P-E-C. C de casa, sí. Saps què vol dir PEC?
Sí.
Vol dir pel cul.
Sí.
És una expressió que fan servir els joves ara, que és pel cul. Però és...
Però no ho sabies?
No, és un concepte, és d'argot ara juvenil.
Jo em vaig enterar que ho parlaven, no sé si va ser el Toni, el Clapés.
Sí.
A veure si ho parlaven i els havia dit, no tenia ni idea.
És un concepte positiu, PEC. Encara que sembli el contrari d'allò, pel cul vol dir una cosa negativa, no? Dona pel cul o el que sigui, d'alguna cosa et molesta o no, això, hòstia, m'està emprenyant. No, els joves el fan servir ara com un concepte positiu. No sé, per exemple, vas a sopar macarrons i t'agraden, doncs pots dir, aquests macarrons me'ls foto pel cul, són PEC. Aquests macarrons són PEC, saps què vull dir? Que m'agraden. No sé, això ho fan servir els joves. Us juro que això ho fan servir els joves, ara. Jo no sé.
No ho som de ja, perquè ja no ho som.
No ho som de joves. No,
només el camí és jove.
Val. Bueno.
El camí
ja m'agradaria.
No, ho ha dit a la transmissió.
Mai aniràs a dormir sense saber una cosa més. Ja ho saps.
Juvenalla.
Doncs això. Mira, saps què? Que vosaltres sou PEC. Com a tantonets. Som molt bons. Àngel Pixalonso, Dani Solsona, Jordi Roura, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Fins diumenge que ve, i farem tertúlia després d'un Barça-Granada. Camí, una abraçada, gràcies.
Bona nit.
Adéu, Sape.
Bona nit, Pariser.
Adéu, Pec. Fem una pausa i de seguida, bàsquet, avui, el Manresa ha guanyat amb un triplaco espectacular a la pista del Granada. Ara ho repassem amb el Dani Aguilar i també parlarem del trial indoor de Barcelona, que ha guanyat el de gairebé sempre. Toni Bou, i hem tingut una magnífica notícia del trial femení amb Berta Bellan.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
quarts i la una, temps pel bàsquet. Hola, Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Jornada de contrastos, avui a la CB, derrotes del Girona a Madrid contra el líder. Especialment dolorosa també l'ensopegada del Barça contra el València al Palau. Ara en parlem, guanyava de 14 el Barça, li han remuntat el partit. Però la imatge de la jornada és aquesta. Així s'ha viscut el triple de Steinbergs, jugador del Baxi Manresa, sobre la botzina a Granada, al bar La Soca de Manresa, oi, Dani?
Sí, imatge compartida per la grada d'animació manresana a les xarxes. Així ha celebrat la culminació d'un petit miracle. Perdia el Baxi de 3 punts quan restaven 14 segons, però una cistella de Robinson i un trillure fallat dels andalusos ha deixat a 5 segons per al final el Baxi Manresa 2 punts per sota. I malgrat que la pissarra de Pedro Martínez donava pilota per Brancú, a aquest li ha passat la pilota per sota les cames i ha arribat a mans de Steinberg, que ha llançat un triple a la desesperada i ha acabat entrant a taulell per donar la victòria als manresans. Jugada afortunada que ha explicat així Pedro Martínez.
Hemos hecho una jugada para buscar un triple que no ha salido bien porque no nos hemos pasado. Ha salido, yo creo que la jugada estaba, nuestro tirador estaba saliendo con una cierta ventaja, pero no nos hemos pasado el balón bien y entonces, pues bueno, a partir de ahí ya la inspiración de los jugadores, que es lo que ha pasado.
A més, victòria important per l'equip del Bages, se situa a 8è i sobretot suma ja la famosa 12a victòria, que és la projectada per la salvació.
Magnífiques notícies des de Manresa. Per tant, això és la cara de la jornada, la creu, com dèiem, Girona i Barça, sobretot l'equip blaugrana, que ha malbaratat un bon marge de punts davant el València, Dani.
Sí, de fet, el primer tram de partit ha estat espectacular, però quan guanyava de 14, tot ha girat com un mitjó, com feia temps que no es veia. Aquest esport és fascinant i, malauradament, avui li ha tocat rebre el Barça, perquè els equips s'han intercanviat l'encert i la intensitat defensiva, i el València ha fet un parcial de 0-19 per agafar un curt marge i no deixar-lo ja fins al final, malgrat un triple sobre la botzina de la Provitola que ha fallat i que hagués dut el partit a la pròrroga desfent el 76-79. Ho intentava explicar així Roger Grimau.
Coses que havíem, o defenses que havíem fet bé, de repente ens han trobat dos o tres situacions seguides del rol i d'algun tirador que més o menys havien defensat bé i no hem sigut capaços. El fet de poder parar els contraatacs, de rebotejar una miqueta més net per poder córrer, que no es castiguin tant amb el rebot ofensiu. Com un equip, jo estic allà al davant i, òbviament, m'hauré equivocat.
De fet, ha començat així la roda de premsa, Grimau situant-se a ell en primera línia d'autocrítica. Però, en tot cas, derrota dolorosa amb dues conseqüències. Priva el Barça de la setmana perfecta, recordem que venia de doble victòria d'Eurolliga i les bones sensacions es mantenien en el primer tram d'aquest partit que ha acabat perdent, i ajusta moltíssim la classificació. Atenció, ara mateix el Barça empata al tercer lloc amb el Gran Canària, tots dos amb 14 victòries. Cinquè és el València amb 13. I a partir de llavors hi ha un grup de 5 equips amb 12 triomfs. Per tant, entre la tercera i la desena plaça només hi ha dos partits. Qui es troba una mica més a baix és el bàsquet Girona, que aquest matí ha caigut davant el Madrid, el Wizzing, 92-79. Al descans només perdia 4 punts, però el talent de Poirier i Campazzo han determinat el triomf local. Els gironins es troben dos victòries per sobre del descens.
Gràcies, Dani. Fins la setmana vinent. I tancarem el Tu Diràs amb una altra cita que hem viscut aquest diumenge. Ha estat el Trial Indoor de Barcelona. És la primera prova del Mundial de Trial Indoor que s'ha fet aquest vespre al Palau Sant Jordi. Ha guanyat el de gairebé sempre en categoria masculina, Toni Bou. I en categoria femenina hi ha hagut sorpresa amb la victòria de la Berta Avellan. Ho ha estat seguint el Martí Mirabete. Hola, Martí, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, gran ambient al Palau Sant Jordi amb gairebé 8.000 espectadors a les graderies que han gaudit de la primera de les 6 proves del Mundial de Trial Indoor 2024. Cap sorpresa pel que fa al guanyador en categoria masculina, Toni Bou, ha aconseguit la seva 17a victòria a Barcelona en 19 participacions.
Bueno, pues supercontent. Una gran nit aquí al Palau. La veritat que estem molt ben acostumats. Començar la temporada aquí amb molts nervis i la veritat que pues, poder aconseguir una victòria com la que hem aconseguit amb un Palau Sant Jordi ple a rebentar, doncs, algú increïble.
El pilot de Montesa ha exhibit durant tota la jornada la seva destresa sobre la moto. S'ha imposat a la final els joves Jaime Busto i Gabriel Marcelli. El de Piera només ha estat penalitzat amb 11 punts, Busto amb 21 i Marcelli amb 22. Destacar també la cinquena posició d'Adam Raga. En categoria femenina, Berta Avellan ha guanyat per primer cop el trial de casa. Després de perdre les tres primeres edicions contra la britànica Emma Bristow, avui Avellan per fi ha pogut estrenar el seu palmarès al Women's Trophy Barcelona. Aquestes han estat les seves impressions en declaracions a RAC1.
Doncs estic més feliç que mai. Per mi guanyar a casa és pura felicitat, i aquí al Palau Sant Jordi encara més. Tenia molt públic recolzant-me i tota la família i amics, així que he donat el 100%, i per sort aquesta vegada ha estat la bona i esperem que segueixi així.
El Mundial de Trial Indoor torna al març amb dues proves a França i amb Toni Bou com a principal favorit. Recordem que el de Piera busca el seu 35è títol mundial de trial.
Seria una barbaritat si l'aconseguís. I acabem recordant que els mundials de natació que s'estan fent a Doha, la delegació espanyola s'ha penjat avui la segona medalla, una medalla inesperada i sorprenent i històrica. Després de la plata que havia aconseguit Maria de Valdés en aigües obertes, avui la natació espanyola ha fet història en la modalitat de salts de trampolí. Per primer cop en uns campionats del món de natació, uns saltadors espanyols s'han penjat una medalla. Han estat Adrián Abadía i Nico García Boissier, que han guanyat el bronze en els salts sincronitzats en trampolí de 3 metres. Han superat per la mínima la parella italiana, que ha acabat en quarta posició. A més, en la jornada d'avui, la selecció de waterpolo femení ha debutat en victòria a la fase de grups contra la Xina. I per aquest dilluns tenim a les 7 del matí el debut de l'equip masculí espanyol de waterpolo, vigent campió d'Europa, debutant a la fase de grups contra Sud-àfrica, i també aquest dilluns tindrem finals de natació artística amb representació espanyola i amb opcions de medalla. I marxarem, com sempre, amb les portades, avui amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tenim a la premsa aquest dilluns?
Doncs Mundo Deportivo titula indignats encara amb les actuacions arbitrals als partits del Girona i el Barça de dissabte. Pel que fa al derbi madrileny, diu retallada i més polèmica. L'Esport titula Lewandowski per estona. L'Esportiu pas Gundogan, com volem dir pas de gegant, en referència al bon rendiment que està donant el migcampista alemany. I si ens fixem amb la premsa de Madrid, tant el Marca com l'As van en la mateixa direcció. El Marca diu Llorente anima la Lliga, i l'As, Llorente apreta la Lliga. En aquest cas sí que es mullen en el gol anul·lat a Savic, diuen que està ben anul·lat.
Perfecte, doncs tot això demà a la premsa, després d'aquest empat a un que hem viscut avui al Santiago Bernabéu entre el Madrid i l'Atlético. Jové, gràcies.
Bona nit.
A descansar, bona nit. Gràcies al Daniel Puntiprats, a la part tècnica, un diumenge més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem a 11:15 amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
Notícies. Anna Salvadó.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. En marxa aquesta hora la gala dels Premis Gaudí des del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Saben aquell de David Trueba va al capdavant en nombre de premis i és el que ha guanyat 7 dels 13 Gaudís als que optava. Entre ells, millors actuacions protagonistes per David Verdaguer i Carolina Juste. Anem cap allà, Maria Cusó. Bé, en tot cas, intentem connectar amb Maria Cusó més endavant, seguim amb més coses i després la recuperem. La Fiscalia del Tribunal Suprem no està a favor que s'investigui Carles Puigdemont per terrorisme. El fiscal Álvaro Redondo considera que els indicis en contra de l'expresident són insuficients com per investigar el seu paper a les protestes post-sentència vinculades a Tsunami Democràtic, i encara menys per delictes relacionats amb el terrorisme. Tal com ha avançat el Confidencial, Álvaro Redondo es posiciona així en contra a l'exposició del jutge Manuel García Castellón, que va enviar al Suprem perquè assumeixi la causa. Ara bé, aquest no és un posicionament definitiu perquè l'informe de Redondo encara ha de passar per la Junta de Fiscals. I aquest dilluns a les 10 del matí arrenca el judici a Dani Alves a l'Audiència de Barcelona per la violació d'ara fa poc més d'un any en un reservat de la discoteca Sutton. La víctima li demana 12 anys de presó i la fiscalia 9, mentre que la defensa de l'exjugador manté que la seva última versió, que la relació va ser consentida. Un judici molt esperat que serà públic, però en què no es podrà gravar ni imatge ni so com a mesura de protecció a la víctima. Es vol evitar que es publiqui informació personal de la noia o detalls del que va passar, que la revictimitzin i la perjudiquin en la seva recuperació. De fet, el jutge també han demanat a tothom que sempre s'hi refereixin com la denunciant i mai pel seu nom. La declaració de la noia estarà a porta tancada i està totalment prohibit gravar-la tant a ella com a la seva família. I ara tornem als Premis Gaudí, perquè ara sí podem escoltar a la Maria Cusó, la nostra companya que està allà en directe. Maria, explica'ns quina és l'última hora dels Premis. Exactament.
Doncs mira, sí, que fa més de 3 hores que ha començat aquesta gala als Premis Gaudí i encara queden per entregar les 3 categories, diríem, de més pes, que són millor direcció, millor pel·lícula de parla no catalana i millor pel·lícula d'aquest any. La millor direcció novella sí que la tenim, ha estat per Estíbaliz Urresola, la directora de 20.000 especies de abejas, que ha fet un dels discursos més aplaudits de la nit.
Transformemos la forma de hacer cine para que cada vez sea más sostenible, más plurilingüe, más justo, más igualitaria y diversa y sobre todo más libre de toda violencia y abuso contra las mujeres y contra todos los colectivos marginalizados que no disponen de la oportunidad.